y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal. Molt bon dia, siguen tots benvinguts així a la seua casa, Ràdio Villarreal, a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui, per fi, divendres 5 de març, i la notícia d'avui és que la delegació del govern no prohibirà per ara les concentracions del 8M a la Comunitat Valenciana. No ho farà per no haver ningú informe desfavorable per part de les autoritats sanitàries ni dels forços i coses de seguretat. Mamma mia. Bé, ja arrenquem aquestes dues horetes amb tots vosaltres, que esteu a l'altre costat d'aquesta ràdio. I jo tinc així al meu costat a Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Maria.
Ell ens porta totes les temes, no? Totes les notícies carregades d'esports, no? Que avui, a més, jugueu, no?
Sí, damunt un derbi, que sempre és especial.
Sí, avui enfront al València, no?
Sí, enfront al València, a les 9. Deixa'm dir que ahir se va jugar la segona semifinal de la Copa, que va acabar 1-1 en el partit i 1-2 en la pròloga per a l'Atlètic Club. Per tant, l'Atlètic Club jugarà dos finals de Copa en pràcticament 15 dies, la de l'any passat el 3 d'abril i la d'este any el 17 d'abril.
Oh, quina llàstima, o sigui, que el nostre llevant també ha caigut, no?, enfront de l'Atlètic.
Sí, i també, clar, dins de totes aquestes normes que ja se van barallant, que se faran en Setmana Santa, ja pràcticament queda segur que la primera final seria sense públic, ja que, clar, si pràcticament a les 10 ja n'hi haurà que estar en casa per el toc de queda, i damunt n'hi haurà tancament perimetral, per tant, ningú de Bilbao ni de Sant Sebastià se suposa que podrà eixir de la seva comunitat autònoma, per tant, se fa molt difícil que el 3 d'abril en Sevilla hi hagi públic, la veritat.
Fixa quina llàstima, perquè ja van voler retrasar, diguem, a final de l'any passat, perquè tots dos volien, no?, jugar
en públic,
no?, perquè, clar, és una final derbi també, i això com que fa més goig, no?, però finalment pues tindrà que ser a porta tancada,
sí,
no?,
i
com
després,
venim veient.
Volem si la del DASA ja s'alcen algunes mesures i se pot fer algo, però bueno, de moment la primera segurament sense públic. Deixa'm dir dos cosetes més. En tenis tenim a Garbiñe Muguruza en semifinals en Doha a les 5:30 contra Zarenka, i el diumenge, matinada diumenge al dilluns, però començarà pront, crec que a les 12:30 ja comença, perquè hi ha tots els concursos, el de mates, el de talentos, el de triples, l'All-Star, se van fer públiques ja les alineacions del partit, LeBron anirà en Curry, en Antetokounmpo, en Doncic i en Jokic, crec que guanyaran estos, i en l'altre equip, com Durant segurament no podrà jugar, Tatum, Kawhi Leonard, Kyle Irving, Bradley Beal i Embiid. Clar, el partit gordo, diguem, comença a les 2 de la matinada, però entre el descans del partit se té que fer el concurs de mates, per tant, començarà pronte, però serà una matinada llargueta, la del diumenge al dilluns.
O sigui que Víctor vindrà cansat dilluns a treballar, no?
Gràcies a les tecnologies, n'hi ha disc dur, se pot gravar i segurament moltes coses se veuran el dilluns en diferit.
Ai, si no m'agrà que vingués. A més, el dilluns és el nostre dia gran, que és el 8M, i ho celebrarem així com toca. Tens que dir alguna
cosa? Sí, que m'alegre moltíssim que al final així sí s'autoritzen les manifestacions.
Sí, la veritat és que ahir va haver un gran revolt, no?, a Madrid. És veritat que l'incidència que tenen a la comunitat del centre d'Espanya, diguem que les xifres de Covid seguissin sent altes, no? I ja finalment sí que s'ha decidit conjuntament per totes les comunitats autònomes que es farà ese tancament perimetral per la Setmana Santa, i totes les comunitats autònomes a nivell nacional estaran tancades, o sigui que finalment sabíem que Madrid era l'excepció, que no volia tancar, però com bé va dir també la nostra vicepresidenta Mònica Oltra, si totes estan tancades, menys Madrid, tampoc podran anar a cap lloc, no? Però finalment ja la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, va acatar també la unanimitat de tot, de la resta, no?, de presidents autonòmics. I si et pareix bé, Víctor, arrenquem ja també amb les notícies. Comencem amb xifres de Covid, perquè s'han notificat 489 casos nous de coronavirus confirmats, 38 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 920 persones encara ingressades, 85 a la província, amb 15 pacients en l'UCI. S'han registrat 28 defuncions per coronavirus a tota la comunitat autònoma des de l'última actualització, i ha faltat des d'ahir una persona a Castelló. I s'han registrat 8 nous brots des de l'última actualització, i cap correspon a la nostra província. Pareix, Víctor, que poquet a poquet hem aconseguit, no?, doblegar aquesta curva de la tercera onada.
Sí, per això és tan important totes aquestes mesures de cara a la Setmana Santa, perquè també se suposa que este mes serà el que més vacunes se tindran que ficar,
sí.
I esperem que això, que tots els infermers i infermeres estiguen per a vacunar i no perquè estiguen als hospitals d'altra volta plens.
Sí, i per cert, aquest és el primer cap de setmana que Vila-real i Castelló ja no estan, diguem, tancats perimetralment. Els hostelers estan oberts, estem veient ja que la plaça d'ací de l'Ajuntament de Vila-real presenta una imatge molt diferent a la d'altres dies, no?, que hem passat des de gener, i que la veritat dona alegria, però també prudència, prudència, que des d'ací se veuen de voltes mascaretes que no estan ficades quan toca. O sigui que demanem prudència a la gent que vagi a fer ús d'aquests serveis i ajudar als nostres hostelers i comerç locals, però sempre sent responsables. I ja ens venim a parlar també, Víctor, d'algo que a mi em pareix molt important, i és el repte demogràfic que sempre està pendent la Diputació de Castelló, i és que el president José Martí ha enaltit l'acord aconseguit entre la institució provincial i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic per a posar en marxa un centre d'innovació territorial a Castelló, que té l'objectiu d'integrar a administracions, empreses i emprenedors en el disseny d'estratègies i projectes que impulsen el desenvolupament econòmic de l'interior de la nostra província. Ens alegra molt aquesta notícia, perquè hi ha que evitar que els pobles continuen vivint, no?, que ens agrada moltíssim. No ens recordem sols d'ells en estiu, sinó tot l'any, no, Víctor?
Sí, a part d'anar en festes en estiu, n'hi ha que recordar-se tot l'any.
Després parlem també de que la Guàrdia Civil extrau i destruís tres projectils de la passada Guerra Civil trobats en dos avencs del termi municipal de Tírig. O sigui, si fa unes setmanes vam trobar un projectil en una tomba del cementeri de Borriana, ara ha sigut al terme municipal de Tírig. O sigui, hi ha que tindre cautela i saber molt, molt bé què hi ha que fer en aquests casos, que si trobem algun artefacte que no sabem molt bé què és el que és, sempre avisar abans a les autoritats no, de seguretat, als cossos de seguretat, per poder veure què és el que es té que fer. Ara ens venim a la nostra localitat veïna d'Almassora, perquè recordem que fa unes setmanes es van començar treballs d'excavació en el jaciment del Torrelló del Boverot d'Almassora. Doncs bé, s'ha tret a la llum un fossat ampliat cap al barranc del riu Millars, tal com ha avançat l'arqueòleg municipal Gerardo Clausell. Després de tres setmanes de treball en el recinte, els avanços han deixat a la vista un tram de recinte defensiu situat davant de la muralla i verà, o sigui, que els treballs d'excavació estan duent els seus fruits, no? I si fa uns mesos ens vam ja enterar i assabentar de que les festes de Sant Pasqual no es faran tampoc aquest any, doncs ara es sumen les festes de Santa Quitèria, que també suspèn les seues festes del maig i ajorna el regnat de Maria Agonell a 2022. I ara ja sí, ens venim a un àmbit més local encara, a Vila-real, exactament, amb una nota de premsa de Compromís, perquè el grup municipal de Compromís lamenta que en 2020 l'equip de govern s'oblidarà de sol·licitar l'ajuda del govern central per al Festival Internacional de Teatre de Carrer. Després parlem d'ajudes, perquè l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha convocat una junta de govern local extraordinària per aprovar les bases de les ajudes al sector de l'oci i a les activitats incloses en el Pla Resistir, com l'hostaleria i restauració, que ja vam anunciar després de la roda de premsa que va fer l'alcalde el passat dilluns. Les dues línies d'ajudes incorporaran una important novetat. De manera extraordinària, es retira dels requisits per a sol·licitar les obligacions d'estar al corrent de pagament amb les administracions. Es podrà començar a tramitar les ajudes dilluns que ve i per a facilitar al màxim la tramitació, l'àrea d'atenció i tràmits destinarà una persona dedicada específicament al registre de les sol·licituds durant tot el temps que dure el procés. A més, s'ha habilitat també un mecanisme de cita prèvia específic per a aquesta gestió. I per últim, dir que també ací a Vila-real, la regidoria d'Economia ha tancat un acord amb Carrefour per a la venda de fruita i verdura dels productes locals del mercat del dijous. Veurem si podem xerrar la setmana que ve, ja serà això, amb el regidor d'Economia i que ens explique com s'ha fet possible aquest tracte, no? Veurem finalment què és el que passa. Víctor, algo més que afegir?
Sí, només una última cosa que m'he recordat ara. El diumenge també de matinada, del diumenge al dilluns, també estrenen el documental de la xiqueta esta, Haven. ¿Sabes cuán aumenta el número de luchadores que hay en el instituto?
¿Cuán?
Mira, en el año 1999 ya habían 1.000 chiquetes apuntadas y ahora ya estamos hablando de cifras de 29.000.
Claro, es que cada vegada més, si es dona llum a dones que fan aquests esports, doncs les xiquetes també volen ser com elles i es van afegint, no?, a tot aquest món deportiu, que a més són moltes. I guanyem molt, que totes aquestes medalles dels Jocs Olímpics, molts són de les dones en les últimes edicions, no?
Sí, la veritat és que l'altre dia li van fer una entrevista a esta xiqueta, per dir-ho així, i hi havia moltes dones un poc més majors que lamentaven que no hagueren tingut tantes oportunitats en la seva època.
Sí, però fixa't que gràcies a ells és que a lo millor no van tindre tant de focus mediàtic, gràcies a elles també aquesta xiqueta està on està, no? Primer va haver una dona que vas començar i després vam arribar les altres, no? I gràcies a aquestes dones davanteres podem estar avui dia totes així.
Pues a les 8 i mitja, 8 derbi,
sí,
eh?
Sí, 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 8 tots a les 8 i mitja, però després tornes amb mi, no?, per acomiadar el programa si ens dona temps, perquè avui ve molt, molt, molt carregat i per això comencem, si te pareix bé, anem el nostre col·laborador Santi Cortés. O sigui que anem a ello.
Estás a la 92.2 FM.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
La mejor opción para tu empresa es Renting. Luego ya puedes dudar de si lo que necesitas es un gasolina, diésel, híbrido. En Grupo Cooperativo Cajamar tenemos las mejores opciones con todos los servicios incluidos en la cuota. Infórmate en nuestra web grupocooperativocajamar.es/empresas/financiación/renting.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Bueno, i el que has sentit este trosset de cançó tan meravellosa sent que parla de ponts per a construir un món millor. Però què té que veure avui en el programa? Pues que, perquè anem a fer un recorregut de ponts que estan ubicats en Villarreal i en el seu terme. I qui tenim per a parlar d'això? Pues, com sempre tenim a Santi Cortells, ell és professor de llengua. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Villarreal té ponts des de fa molts, molts segles.
Sí, n'hi ha. Bé, així volia fer un recorregut per als ponts perquè tenim per a fer-lo. Arran també d'algunes confusions en els noms dels ponts. I evidentment el primer pont, quan parlem de ponts de Villarreal, del qual hauríem de parlar, és el pont de Santa Quitèria, perquè tots sabem que té molta història. Diuen que no se sap realment quan es va construir, però sí que tenim algunes referències, concretament de quan Jaume I va fundar la ciutat. Sembla ser que la primera referència és del 1275 i sempre s'ha dit que és Jaume I que concedís a Pere d'Aera, un veí de la ciutat, fundar l'hospital, on estaven les monges dominiques, i la supervisió de les obres d'un pont de pedra sobre el riu Millars, que és ese pont de Santa Quitèria, però on tots haurem passat alguna vegada, que primer passa un cotxe i després l'altre, que no podem passar els dos a la vegada, i que també té espai per anar caminant. I ese pont, que ja porta ahir, anem camí de 8 segles, doncs és el pont històric per excel·lència de Villarreal.
Clar, perquè el pont de Santa Quitèria per a mi és de Villarreal i suposa que per la gent d'Almassora és d'ells.
Clar, nosaltres que hi som des de Villarreal i anem a la zona dels Massets, on molta gent, que serà a terme d'Almassora, però molta gent de Villarreal té el seu Masset, i anem a veure'ls, a fer-nos la paella. Ara ja no, perquè tenim una pandèmia que ens ho impedís, però que sempre ho havíem fet. I,
però clar, com som de Villarreal, tornarem.
Clar, nosaltres ahir potser hauria hagut una miqueta de confusió ara que ens hem tancat la ciutat,
clar,
si podíem passar i ser pont o no. En principi no, perquè ja quan passes del meitat pont cavallà ja és Almassora.
Pues ha sigut la pandèmia la que ens ha delimitat És dir, no podíem passar este pont quan nosaltres sempre hem tingut allò com algo nostre.
Sí, doncs este pont, estos caps de setmana enrere, doncs efectivament no el podíem passar.
Pont nou sobre el riu Millars.
Este és el pont, diguem-ne, que provoca la confusió. Està el pont de l'Ermita i el pont del Millars. El pont del Millars és el que està anant cap a Castelló, que quan passem per Almassora, i que passa per Aidamulana, Nacional 340. I ce és el pont nou sobre el Millars. I el pont de l'Ermita, que també hi ha gent que li diu el pont del Termet, el pont de la Mare Déu de Gràcia, jo he sentit més d'un nom. Després parlaré d'ell, i ce és el que està en l'Ermita. I és un pont diferent, en una història diferent, i fet i construït en uns anys diferents del pont nou sobre el riu Millars. El pont nou sobre el riu Millars, doncs, bé, a banda de que passa la Nacional 340, està considerat com a bé d'interès cultural. Està en el catàleg de ponts del País Valencià, i la Direcció General de Patrimoni Artístic ho va considerar així, com a bé d'interès cultural, l'any 2000. Li van posar este nom, el pont nou sobre el Millars, per a efectivament distingir-lo del pont de Santa Quitèria, que realment no està tan lluny d'este pont. De fet, des d'un podem anar a l'altre en un minut o dos, o bé, ràpidament, no? Quan es construís este pont? Este pont es va construir al segle XVIII, entre el 1784 i 1790. Sabem que l'arquitecte era Bartomeu Ribelles Dalmau, i l'estil és de nou classicisme. També sabem que les pedres per a construir aquest pont van vindre de Borriol, i que n'hi ha, doncs, té una decoració així sòbria, clàssica, i fins i tot diuen que hi ha alguns ponts similars arreu de l'estat espanyol, com el disseny del pont de Molins de Rei, que està a prop de Barcelona, que també és bastant conegut. Curiositats, doncs, les inscripcions que n'hi ha als extrems, que són unes làpides rectangulars, doncs, per exemple, a la part esquerra de la part de Vila-real diuen los reinados de Carlos III y Carlos IV del sobrante de la renta de 8% de la ciudad de Valencia, contribuyendo con la conducción de materiales los vecinos de Castellón, Almassora, Borriana, Borriol i Vila-real. O també diu a Fundamentis Fecerum Valentina Tibitas, és a dir, en la part que pertany a Almassora n'hi ha unes inscripcions també en llatí. Este pont té moltíssima història, no pararíem, podríem fer un programa només d'ell, però intentaré resumir. Va ser testimoni d'una guerra important per a la nostra ciutat i per a Almassora, que va ser la Guerra del Francès. Hi va haver una batalla el 9 de març de 1810, i el protagonista era el mariscal francès Suchet, que el coneixereu. I aleshores, doncs, els habitants de la zona, Vila-real, Castelló i Almassora, doncs, van ser vençuts en una tècnica de contraatac de cavalleria, que era simular la retirada i després atacar, no? per resumir. A prop del pont n'hi ha un monòlit també que commemora esta batalla, i és obra de l'escultor Manuel Carrasco, però es va rematar en imatges i inscripció de bronze d'un escultor que a Vila-real tots coneixerem, que és Josep Ortells. Esta obra de Josep Ortells es va restaurar i estan depositades a l'Ajuntament actualment.
És dir, que este pont ha sigut testic de molts, molts, molts moments de lo que ha sigut l'evolució d'esta zona,
Moltíssims moments, i a banda, quan passeu, és un pont gran, imponent, i que guarda moltes històries. Quan hem anat a Vila-real, que moltes vegades jo crec que mirem cap al nord, no? I quan anem cap al nord hem de passar per aquest pont necessàriament. Moltes generacions han passat per aquest pont. I representa també, diguem, la frontissa, la frontera entre la comarca de la Plana Alta i la Plana Baixa, aquest pont. Per tant, jo crec que ahir, en aquest moment que passes el pont, el teu cap fa pluf i ja deixes de dir pataca i passes a dir quereguilla, perquè, clar, ja estàs en la Plana Baixa i el moment que passes per aquest pont és quan es produeix aquest canvi.
Aquest canvi de xip, no?
Efectivament.
I també està un aqueducte que es diu el Pont de la Bruixa.
Sí, el Pont de la Bruixa, que realment no és un pont, sinó que seria, en principi, un aqueducte. A mi me sembla curiós, sobretot, per el nom. A banda, és que va associat a altres noms també curiosos, perquè és un aqueducte que permetia salvar un barranc que s'anomena el Barranc de l'Espacer a la séquia del Diable. Les bruixes, els diables, tot això ho tenim així al terme de Vila-real. I el Pont de la Bruixa, doncs, està en un estat bastant lamentable ara mateix. Se troba normalment rodejat de vegetació i no és fàcil accedir. La manera d'accedir a este pont, i també podríem investigar les històries al voltant del nom este de la Bruixa, del Diable, tot això, doncs és a través del que s'anomena el camí de la carretera, perquè aboca o arriba a l'autopista per la part de baix. Naix a l'Avinguda Itàlia, com bé sabeu, darrere, perquè ens entenguem, darrere de l'Sprinter, d'ahir és el camí, i per ahir...
Però se pot veure on hi ha malesa aquell que l'envolta?
Se pot veure si saps arribar. Jo el que he fet per arribar, encara que més o menys jo crec que la gent s'ubicarà, si és d'ahir per el camí de la carretera, tot recte, acaba travessant este barranc, que he dit, hi ha una aplicació que s'anomena Wikiloc, i ahir tu pots seguir en aquesta aplicació tots els punts, i dins de l'aplicació està fins i tot explicat. Està explicat cada punt.
Pues molt interessant, eh?
Sí, sí. Bueno, si voleu fer senderisme, dic amb les mesures que s'han de seguir, de no contacte social, però bé, caminar una persona sola, els dos, crec que sí que se pot.
I de l'infern de les bruixes, anem al pont de Parafanga.
A veure,
El
pont de la Parafanga, això ho he trobat en un llibre que s'anomena A Raja Ploma.
Sí.
Parla de Pasqual Safon, català. I ell diu que el que avui és la carretera de Castelló a València, en el trajecte comprès en el carrer Sant Joaquim i el barranc de l'Hospital, era un verdader barranc anomenat la Parafanga, i que servia de desguàs a les aigües que en temps de pluges baixaven dels camps del nord de la població i per ell descorrien a desaiguar a l'esmentat barranc de l'Hospital. Suposa que era això, camí de l'Ermita, este pont. Crida l'atenció el nom, i sembla ser que la recepció de la Mare Déu de Gràcia es feia en este pont, justament.
Uau, que interessant, no?
Sí, després ja va passar a fer-se davant dels Carmelites, que es feia des de fa molts anys d'ahir, i m'ha semblat curiós també perquè també té el nom de pont.
Sí,
és un pont històric,
este pont no se coneix, però el pont del Barranquet...
Sí, 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 el pont del Barranquet, molts l'haureu vist, clar, certa clar, generació que va amunt directament, o potser tenim fotografies d'ahir.
Sí, sí, inclús, claro, és que ahir davant estava el que es deia l'antiga casota,
sí,
i se veu el pont, és dir, està fotografiat moltes voltes, i per tant el pont del Barranquet moltíssima gent sí que sap, i a més nomenant-lo ells automàticament arriben a aquest puesto.
I quan hi ha pluges i tot allò s'inunda, sempre tornen algunes persones a contar-te la història, és que si n'hi havia un barranquet, n'hi havia un pont...
A més dius, jolín, el barranquet, doncs com té que anar, si això era el barranquet i per ahí passava un riu.
Manera natural, l'aigua aboca on hauria d'abocar, que és ahí perquè era un barranquet, per això s'anomena barranquet, perquè era un barranc xicotet, i sí, sí, efectivament és un pont que tothom a Vila-real sabrà on està.
I el pont de la Bruixa era un aqueducte, però també és un aqueducte el pont dels Arquets.
El pont dels Arquets... també està relacionat en la séquia del Diable. Se va fer per a que la séquia del Diable poguera salvar el barranc de Ràtils i continuar el trajecte. El barranc de Ràtils, ja sabeu que travessa l'autopista per baix. Si aneu per este camí que he dit, el camí de la carretera, i el trobareu, i el barranc de Ràtils és una onomàstica, Ràtils, la més antiga o de les més antigues de Vila-real. Crec que un dia ja vam parlar d'això així a la ràdio. I res, del pont dels Arquets no queda pràcticament res. Dels tres ulls que antigament configuren l'obra ja només queden dos. I a l'altra part n'hi ha una obra així més recent. Parla d'este pont, fins i tot José María Doñate, en la seva història de Vila-real, i ell diu que estos arquets corresponen a un tram de la Séquia del Diable, i diu que com esta s'haurien d'ubicar als segles 1 o 2 després de Crist, en plena època romana. I segons este historiador, també n'hi ha referències al segle XIV, on se'l coneixia com els Arcs. I els Arcs donaven nom a la partida on estan ara. Tota aquesta partida s'anomenava així, els Arcs. I això estan justet enmig del barranc de Ràtils, que us recomano anar, perquè són les coses boniques d'esta ciutat. I 200 metres avall, o sigui, anant per el barranc, es pot veure, encara que, com he dit, és difícil per el tema de la vegetació i tot això.
Perquè també està rodejat de malesa, no està limpio, no?, en este moment.
No.
I el pont del riu sec?
El pont del riu sec, d'ahir el que ens queden són tres pilars, tres pedres, bàsicament. També sembla que era un aqueducte, i de totes les construccions que estic dient, sembla ser que era la més gran, eh? Així tenim una... Bé, no, en la ràdio no podem veure, però...
Però hi ha una imatge que... I per què sobre ser el més gran és el que menys restes queden?
Jo suposo que depèn això de la història, de la situació, de... Perquè, clar, jo crec que aquestes construccions hagueren estat més centrades en el poble, evidentment...
S'hagueren conservat.
S'hagueren conservat, s'hagueren mantingut, Però allà lluny on estan, doncs és fàcil que no se prenga cura o no se tinga en compte, no? El mateix José María Doñate diu que l'obra en origen estava feta per 9 pilars i entre ells n'hi havia una separació de 10 metres. I sobre ells n'hi havia uns arcs, això és el que diu José María Doñate.
Tenim el que són dites de ponts.
Sí, però abans... jo crec que hi ha un pont que no l'hem comentat suficientment i que l'hauríem també de comentar, que és l'altre pont, el de l'Ermita. El pont de l'Ermita, que suposo, bueno, si aneu a l'Ermita tots l'haureu vist, està ahí, és
sí,
molt gran.
Sí, és que el pont de l'Ermita és el que tot el món coneixem i tot el món hem celebrat sempre. Dels altres tenien poc coneixement, del de Santa Quitera també.
Sí.
I jo penso que tota la gent, quan pensa en els ponts que estan a Vila-real, pensa en el de l'Ermita i el de Santa Quitera.
Correcte. I el de l'Ermita, en origen, que se va fer, se va fer a principis del segle XX, es va fer per a unir Vila-real en l'Alcora. I això es va fer perquè ja era una sol·licitud de l'Ajuntament a la Diputació Provincial del 1937. Les obres sembla ser que es van encetar en els anys 50 i al voltant dels anys 60 es van acabar. L'arquitecte sabem que és un tal Quesada i, com dic, l'objectiu era doncs fer una carretera, una via, per arribar a Onda i Alcora seguint per el camí Fondo. Realment, per el camí Fondo se pot arribar a aquestes localitats. Jo ho he fet en la bici ja fa anys, ara ja fa temps que no ho faig en la bici, i és un camí molt agradable, i es veu que este pont tan interessant, tan gran, tenia això com a objectiu. I te vaig enviar també fa uns dies una foto,
i aquesta serà la que penjarem avui en el programa perquè vegin, perquè estava en construcció en aquell moment.
De quan estava en construcció, de quan estava fent-se ixe pont.
Fins a ixe moment, ahir no hi havia cap pont?
Jo crec que no, jo crec que el pont que s'utilitzava era el pont de Santa Quitèria.
Clar, però quan arribàvem a l'Ermita, nosaltres...
Ahir n'hi havia la sud, el riu Millars... I
no podíem passar.
Si es podia passar, no tenia esa facilitat que es pot passar ara.
Clar, perquè ahir devia n'hi haure el que és el pont de Santa Quitèria, que era el que tot el món utilitzava... I, clar,
I a partir del segle XVIII de l'altre pont, el pont nou sobre el riu Millars.
Clar, el que sí que queda clar és que el pont de l'Ermita en Vila-real és un puesto de bons moments i de moments també no tan bons.
Sí, perquè ahir ho fem tot, casar-nos, una miqueta més amunt, enterrar-nos, i l'Ermita és molt per a Vila-real. Està la patrona, la Mare Déu de Gràcia, Ahí n'hi ha molts símbols concentrats de la ciutat.
Ahí n'hi ha un lloc on la gent, en què és molt atrevida encara, estira el riu.
Sí, ja hem tingut alguna desgràcia per això.
És dir, que si parlem, clar, jo del pont de l'Ermita, me pareix que tindríem un programa sencer,
Sí, també.
De coses que hem arribat a viure. T'has donat compte si el pont de l'Ermita té alguna inscripció?
No. I això que tinc abundant... ja tinc unes quantes pàgines així, però no recordo haver llegit res sobre una inscripció. Mm-hmm. Possible, però no...
La construcció del pont de l'Ermita va ser una construcció com la que creia en aquell temps, és dir, no, jo és que per mi que no es van esplaiar molt en fer-lo bonic, no?
Bé,
es van limitar a fer un pas, no?
Però es podria haver fet més simple també, no, jo crec que no està malament. És que el que passa és que a vegades sí que ens hem preguntat què fa un pont ahí tan imponent, tan gran, i és per això, perquè era per arribar a l'Alcora, era per a fer ahí una carretera que no es va arribar a desenvolupar, encara que es pot arribar per el camí fondo a l'Alcora perfectíssimament. No sé si ho he fet alguna vegada, però jo sí. Sí, sí, sí.
Veuràs, a mi mai m'he preguntat per què era un pont tan gran. Jo el que el veia era que per ser un pont no el veia lo suficientment, no sé com explicar-te, m'hauria agradat que haguera estat com més adornat, que haguera estat un poc més en la línia de lo que és l'ermita.
Sí, alguna vegada sí que s'ha comentat, doncs, que crec que l'Ajuntament té projecte des de fa anys d'arreglar les baranes, i d'arreglar doncs, algunes coses ahí que estan...
Clar, perquè si al final no és de pas, no és una carretera important, sí que s'hauria el millor que de decorar més en l'entorn, no? que anara més d'acord en lo que és l'ermita, un puesto turístic per a la ciutat de Vila-real.
Jo t'he Maria, de dir, intervindre. Susan, sí, vull intervindre, perquè a mi me pareix un dels ponts més bonics que hi ha a tota la província i els més fotografiables, perquè a mi que m'agrada la fotografia, o sigui, és un pont per fotografiar amb la seva vegetació al voltant i quan s'amaga el sol, no?, al capvespre, la fotografia que queda i se pont és meravellós. Jo el deixaria tal qual està,
Tal volta perquè vosaltres teniu més una perspectiva des de baix, a lo millor, no? I jo quasi sempre l'he vist en plan carretera i les baranes que n'hi ha sempre me molesten un poc,
No.
I des de perquè baix... m'he fijat més en els ponts pues, de Santa Quitèria o en els ponts que he vist alrededor, no? Entonces, a lo millor estic un poc influenciada per aquest tema, perquè no vull que siga un pont com el que tenim a la carretera de Vila-real-Castelló, que sí que és un pont de trànsit que no te fijes molt. I fins i tot ahí és de pedra,
Sí, però ixe per baix pel riu també és molt gran i molt bonic, Que la ruta que es fa a la romeria de Santa Quitèria, que passes per baix, és també un pont bastant imponent. El que passa que moltes voltes hi ha que veure'l des de baix, perquè, per exemple, el Masora també té un que també té un escut al seu front, que és el de la Depuraora, el que passa per la carretera d'Almassora, i això també és molt impressionant, però clar, hi ha que veure'ls des de baix, no?, per veure la seva imponència, la veritat.
Per tant, Maria, tu el deixaries tal com està, el pont de l'Ermita, i tu, Santi, el pont de l'Ermita el deixaries tal com està.
Sí, jo també, una cosa que crec que és interessant és anar a la nit a veure aquest pont. És que les imatges
canvia, no?, la perspectiva.
De nit i de dia no es veuen igual.
Bueno, pues en esta reflexió sobre el pont de l'Ermita, passem a les dites.
Sí, bé, de ponts no és que siguin molt abundants, però per exemple tenim a l'enemic que fuig, fes-li el pont de plata. Esa és una.
Bona dita, Esta me l'apropi.
N'hi ha una altra que és ser més gos que un pont assolat, és a dir, no ho sé, suposa que parla de la tranquil·litat del gos, ser més gos.
I això no l'havia sentit mai.
Una altra que és d'una ciutat, que és Sant Pere de Ponts, que està a Lleida, i m'ha cridat l'atenció, perquè és d'estes de rivalitats entre pobles. De Ponts, pocs de bons, i els que són bons no són de Ponts. Això suposa que és el poble d'ahir a Ponts, no? Més que de Ponts...
És per a reflexionar, És per a reflexionar, Isa Dita, està molt bé.
I n'hi ha una que sempre diem que és acabar vivint baix d'un pont, que és quan arruïnar-se.
No, i Isa és la que diem als fills... i quan no estudien com han d'estudiar, o normalment a la gent que estimem i diem tu continua així, acabaràs vivint baix d'un pont.
Sí. Després n'hi ha expressions, no? Per exemple, el pont de Sant Martí és l'arc de Sant Martí, és a dir, l'arco iris, no? I es diu pont també. Pont del Diable, si aneu arreu del territori, hi ha moltíssims ponts del Diable en molts pobles, eh? I a banda, així tenim també el pont de la Bruixa, uh-huh. I n'hi ha moltes històries d'estes de por en molts pobles al voltant dels ports del Diable. Però nosaltres som més de bruixes, és un placer.
Bueno, i a més, esta setmana, com és la Setmana de la Dona, ho recalquem en més, més èmfasis, perquè ahir parlava Maria de que no veuen les fades que hi ha en la dona, i jo dic, i tampoc les bruixes, és a dir, no hi ha tanta diferència, no?
Sí, això, la paraula bruixa és veritat que s'ha utilitzat moltes vegades de manera despectiva, contra les dones, eh? Perquè este és un bruixot, no acaba de significar el mateix que esta és una bruixa. Això ja donaria també per a parlar molt del llenguatge i el patriarcat i totes
aquestes coses. I tot el que això envolta. Sí. Hem acabat les dites, no?
Sí.
Val, doncs pues entonces... ens quedem en el que és estos alrededors de Vila-real, els ponts que tenim i les rutes que podem fer i no despreciar el que tenim al nostre voltant. I en una petició que l'implien de malesa totes aquestes restes que ens queden dels nostres avantpassats, no?
Sí, que les tinguin en compte, que no s'obliden, perquè tenim molta història, que sobretot per a que no les obliden els polítics o l'Ajuntament, els ciutadans tampoc les hem d'oblidar, no? Perquè formen part de la nostra història i potser ara que hem fet molta introspecció en aquest temps de tancament perimetral i ses coses, doncs ens hem de mirar una miqueta a nosaltres mateixos, eh? Ens agrada molt ir fora, però així tenim moltíssimes coses interessants, sense anar molts metres lluny. Així que el pont del Barranquet, el pont dels Arquets, el pont del Riu Sec, el pont de la Bruixa, el de l'Ermita, el nou del riu Millars o el de Santa Quitèria, ahí estan i passen els segles i ahí estan. Nosaltres passarem i molts ponts d'estos seguiran ahí, així que els hem de valorar.
Santi Cortells, fa falta construir ponts al món d'avui?
Sí, no només ponts arquitectònics, és a dir, ponts de pedra o ponts de formigó armat, sinó també ponts personals, culturals i sobretot, doncs això, que és, arribar a acords, però a acords que siguin constructius i que la societat també els estiga buscant i els beneficia. I un pont cultural. Un pont cultural arquitectònic hem de construir per a que no s'oblide la història de totes aquestes estructures arquitectòniques.
Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies. La setmana que ve ens sorprendrà segurament alguna altra història de la nostra població.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Desde Carnicerías Flor, te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964 62 0595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. I'm loving it.
Veo cómo caen de mi piel trocito de camado por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo alimentando mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti.
Bien, y hoy le hemos cambiado la canción a nuestra compañera Pilar Aleixandre, porque hoy lo que vamos a hacer es respirar con ella. Siempre intentamos respirar contigo. ¿Respirar o meditar? Correctamente. Bueno, vamos a explicar un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy vamos a aprender a gestionar esas piedras que nos encontramos en el camino, ¿no? En relación con el 8M, el Día de la Mujer. Digamos que las que más nos encontramos piedras en el camino somos nosotras, desde que nacemos, por nuestro género, desde que somos pequeñas, insinuaciones en clase, cuando somos adolescentes, nuestra menstruación incluso, las piedras profesionales, las maternales también, o que tenemos que ser nosotras siempre las que estemos al cuidado de toda nuestra familia, ¿no? De cargas también. Y eso, pues, son piedras que nos vamos encontrando, ¿no? Normalmente, Pilar.
Sí, sí, son piedras. Desde esta visión, como además, como de muy mujeres, ¿no? No supermujeres, porque yo ya no quiero ser una supermujer, ¿no? Es algo que ya hace tiempo que tengo muy claro. Yo quiero ser mujer.
Simplemente, ¿no? Una mujer tranquila.
Una mujer tranquila, ¿no? Desde esa visión de muy mujer, porque además ahora mismo con esta canción que has puesto de respirar, es como que me siento muy mujer. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a Bebe. Y desde esa visión del mindfulness, que es un poco mi objetivo, ¿no? Cuando vengo aquí contigo, yo te propondría, María, que esas piedras les diésemos otra visión y que las convirtiéramos en oportunidades.
De aprendizaje. ¿No?
Oportunidades que nos trae la vida, ¿no? Y que las convirtiéramos, porque cuando venía hacia acá desde Castellón en coche, escuchaba que estabais hablando de los puentes de Villarreal, ¿no?
Sí.
Que las convirtiéramos en puentes, ¿no? En puentes que nos lleven a otro estado, a otro estadio de nuestra vida como mujer, ¿no? En puentes que nos lleven a ese conocimiento interior que nos acerque un poco más a nuestro estado de felicidad que hablábamos en el programa anterior. Claro, puede sonar un poco extraño, ¿no? El decir, claro, es que en el colegio, cuando mi pantalón blanquito monísimo se manchó de rojo porque fui mujer por primera vez, me sentí muy mal porque se rieron de mí. ¿Cómo puedo transformar esto con esa visión, ¿Cómo puedo transformar esto como un puente, ¿no? O como una oportunidad de qué? Pues se me ocurre como de que me da igual lo que el otro diga, lo que el otro piense, ¿no? De crear como una... como una visión interna potente, segura, para que lo que el otro opine no me dañe. De hecho, no me daña, o sea, me daño yo, ¿no?
Fíjate, con la opinión del otro. Sí, que todas estas cosas que también hemos hablado de estas piedras, algunas personas a lo mejor nos están escuchando y dirán, yo eso tampoco lo considero una piedra, ¿no? Por ejemplo, la maternidad. Pero sí que es verdad que profesionalmente... para una persona que quiere avanzar en su campo, hace poco tuvimos una científica, ¿no?, que nos dijo que durante 10 años que ella se tuvo que dedicar a ser madre, como que su estudio se vio estancado. Luego, después de que los hijos volaron, o ya se podían ¿no?, administrar ellos solos sus tareas, pues ella ya avanzó y despegó, ¿no? Pero dijéramos que eso a veces... ¿quiénes convertimos nosotros las piedras? ¿Nosotras las mujeres o los que están al lado?
Pues un poco de todo, ¿no? Porque, claro, fíjate, esta mujer, yo no la conozco, ¿no? Pero vamos a poner un caso hipotético, que es una mujer, no hablamos de esta, que tiene una carrera profesional brillante, pero está iniciando una carrera profesional que parece que va a ser brillante, pero le llegan los hijos. Uh-huh. Y se siente la obligación de criar sus hijos. ¿Y qué pasaría si pensáramos que esto es perfecto de la manera en la que es? Uh-huh. Yo soy ella, ¿no? Y bueno, pues es así. Realmente yo quiero ser madre, quiero disfrutar de la maternidad, porque si me llega la maternidad en este momento en el que soy joven, es que es el momento perfecto, tal y uh-huh. como es, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay que desde jóvenes buscan ser madres porque desean ser madres y no pueden, porque fisiológicamente... hay algo que no se sabe qué es que lo impide, ¿no? Y esto, como tampoco se acepta...
Ya, sí.
crea un malestar, crea... trunca la vida emocional de una persona, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que tú dices, ¿quién crea este malestar? Pues yo creo que lo crea la mente, lo crea la no aceptación de la situación que hay, ¿no? Lo crea... la obligación autoimpuesta de que tengo que cumplir con unos cánones preestablecidos.
Claro.
Lo crea lo que mi mente genera, ¿no? Es decir, claro, ha truncado mi vida profesional. Hasta que mis hijos no han volado del nido, no he podido seguir con mi vida profesional. Pero, ¿dónde está escrito que si no hubiesen llegado tus hijos, tú hubieras llegado a triunfar profesionalmente antes? Es que a lo mejor... no hubieses llegado a triunfar profesionalmente antes. No sé si me explico.
A lo mejor ser madre también te hace trabajar más para conseguir tu objetivo, ¿no?
Claro, trabajar de otra manera, ¿no? O madurar, madurar determinadas partes tuyas para que cuando tus hijos vuelen, tú estés en el momento perfecto para profesionalmente dar lo máximo ya y llegar donde tú quieres llegar, que es ese éxito grande.
Me ha gustado también que hablabas eso de, dijéramos que las mujeres ya nacemos con la etiqueta de madre pegada a la espalda, ¿no?
Sí.
Y como si tú te quieres intentar despegar de esa etiqueta, hay alguien que por detrás siempre te la pega, ¿no?
Claro.
Siempre habrá alguien que diga, pues no, porque las mujeres tenéis que ser madres.
Claro.
Y tenéis que criar hijos, y tenéis que, y al final nos han puesto también... una piedra encima que llevamos, que muchas veces, pues eso, que la propia mujer que no quiere tener sus hijos, es como un estigma, es como algo que se ve malo, y eso no tiene por qué ser así.
Efectivamente, o sea, esto lo hablábamos también, yo creo que cuando hablábamos de la felicidad, ¿no? Cuando un bebé nace, cuando una nena nace, no tiene ninguna creencia, no tiene nada, es simplemente feliz, ¿no? Está pura, está virgen. Y luego le van metiendo estas cargas, estas creencias, ¿no? Claro, ¿cuántas chicas han llegado a una edad en las que han empezado a escuchar que se les va a pasar el arroz?
¡Uf!
Pero muchísimas.
Sí.
Y en Canotes Finch, pues no te penses mal, pues no sé.
¿Y no tienes pareja?
Claro, y no tienes pareja, y no tienes tal... Y a lo mejor luego descubren que es que la pareja de esta chica es otra chica. o al final ella se siente ya con la fuerza de decirle a sus padres, es que yo no quiero tener hijos.
O no quiero tener pareja, ¿no?
O no quiero tener pareja.
Siempre ha sido la solterona.
Claro, ¿no? También hemos tocado el tema de las solteronas en otros programas. Claro, esto es romper con unos cánones súper preestablecidos desde de los tiempos inmemorables ya, ¿no? Por eso creo que es muy importante hacer este mindfulness femenino.
Sí. Sí, porque al fin y al cabo yo creo que somos las propias mujeres las que nos estamos diciendo las unas a las otras, no pasa nada por pensar eso.
Claro, está bien pensarlo. Más que no pasa nada, yo creo que está bien decir, está bien darme cuenta cuánto hay de pensamiento colectivo heredado y cuánto hay de lo que yo siento en lo más profundo de mi ser. ¿Vale? ¿Cuánto hay de pensamiento colectivo de que me toca ser madre? ¿O cuánto hay de necesidad profunda de desear y querer ser madre? Porque está bien tener un bebé con 25, 27, 30 años y dejar un poco en segundo plano mi carrera profesional. ¿Dónde está escrito que esto no se puede hacer? No está escrito en ningún sitio.
No, no.
Al igual que está bien decidir no ser madre por el momento. ¿Se te pasa el arroz? Pues oye, pues a lo mejor es que me da igual que se me pase. O simplemente decidir no ser madre biológica. No porque no quiera, no porque no pueda a lo mejor tener hijos, sino simplemente porque ni me planteo tener hijos biológicos. Ir directamente a una adopción. Es que yo creo que estamos además en un mundo que nos permite normalizar en cuanto a familia muchas posibilidades, ¿no?
Sí, yo creo que hacia eso estamos avanzando bien, sí. Sobre todo en materia educativa.
Sí.
Por ejemplo, nosotros que hemos hablado con muchos concejalas de igualdad,
qué bien.
Son todas concejalas de igualdad, sí que hay mucho trabajo en las escuelas, para reivindicar este Día de la Mujer, para hablar de tolerancia. Y es más, yo tengo amigas maestras que justo el otro día hablábamos de cosas que ven ahora, hoy en día, que dice, qué bonito es lo que viene detrás.
Claro, 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 porque entiendo que a esto que viene detrás se les está dando por fin unas herramientas que a unas generaciones anteriores no se les dio, ¿no? Porque estábamos como muy encorsetados en lo que se debe de hacer, en lo que está bien y en lo que está mal, en determinadas cosas, ojo, ¿no? En determinados valores. Y ahora pues eso como que se les permite esa apertura mental, ¿no? A una generación que ahora son todavía más pequeños. Pero así todo, creo que todavía estamos inculcando mucho el mundo material, ¿no? Y hablando de piedras en el camino, pues muchas veces yo creo que esas piedras en el camino son esas cosas materiales que deseamos, ¿no?
¿A qué te refieres exactamente? Pues me refiero, una casa,
exacto, volvemos a la mujer, ¿no? Porque me apetece además mucho mantener el tema en la mujer, ¿no? La mujer en el fondo yo creo que sigue deseando mantener unos cánones de belleza, ¿no?
Impuestos totalmente.
Totalmente, hay que tener un tipazo de aquí a Pekín.
Un pelo maravilloso.
Un pelazo, con un pelo no me voy a conformar, unos ojazos.
Una sonrisa siempre perfecta.
Ahora la sonrisa igual nos da hasta igual. Porque
sí, yo con la mascarilla.
Ya me sonríe la Frida, que la ha traído de acompañante hoy, a propósito. O sea, tengo que estar impecable, ¿no? Y yo lo acepto. Y acepto que tengo que ser madre de familia maravillosa. Acepto que tengo que ser trabajadora maravillosa, tengo que conducir perfectamente mi coche,
no salirte de la línea nunca.
Claro, pero es que yo lo estoy aceptando todo. Estoy aceptando que tengo que ser una superwoman, que es lo que con lo que he empezado hoy, ¿no? En el momento en que lo acepto, trabajo para ello y lo hago mío. Y llega un momento que voy por la vida arrastrada.
Y con ojeras también.
Y con ojeras, que de eso yo sé un rato, de mapaches. ¿Vale? Y creo que si empezamos a practicar ese mindfulness en femenino, me puedo empezar a preguntar, sí, sí, ¿y cuánto de todo esto realmente es una creencia, una necesidad, una apetencia mía?
Claro, decir, esto no me apetece hacerlo, no puedo más.
Claro. O sea, a mí realmente me molesta que me sobren unos kilos. Mi salud física está bien. Mis niveles de colesterol, mi tal, mi cual. ¿Mi grasa abdominal es un peligro para mi físico, para mi salud o no lo es? Porque si es un peligro, tendré que vigilar mi grasa abdominal. Pero, ¿cómo está mi salud referente a mi peso? Porque mi salud está bien. ¿Por qué me tengo que llegar a preocupar de forma extrema por mi peso?
O fíjate la tontería de teñirte el pelo,
por ejemplo.
¿No? Siempre que hay una en el grupo que a lo mejor deja de teñirse el pelo a cierta edad que ya se le empiezan a ver las canas.
Yo.
¿Por qué haces eso?
Claro.
Estás más mayor con eso.
Fíjate que yo llevo mis canas naturales, ¿no? Uh-huh. Y ya las llevé con 37 años, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora, desde el confinamiento, dije a mi peluquera, mira, es que se me va la vida a mí el tener que estar hora y media en la peluquería. Yo escucho comentarios de amigas y de gente que a mí, pues ahora ya me resbalan bastante. Que, claro, vas a la peluquería, ¿no? Es que te tienes que hacer ya mechitas. Hazte unas mechitas así rubitas por encima. Es que no me las voy a hacer. Es que, claro, pareces mayor. Bien.
Sí, sí.
Es una cosa que no me preocupa. No,
es curioso esto, ¿no? Los claro. hombres con canas son sexys, las mujeres con canas
parecemos mayores.
Sí, sí.
Pues bien, pues a lo mejor será por eso por lo que no ligo con nadie, pero es que es una expectativa que no está dentro de algo que a mí me cree inquietud, ¿no? ¿Me voy a hacer una mecha azul? Sí, porque es algo que ya hace años que llevo y ahora pues me la voy a volver a hacer porque me parece más alegre y va conmigo, ¿no? Pero claro, cuando me hago la mecha azul me dicen, ay, ¿dónde vas con eso? ¿Con tu edad?
nada les parece bien.
Nada
¿no?
está bien. Con lo cual, tiene que estar bien para mí. Que es a lo que vamos. Si yo tengo la capacidad de con mi trabajo de mindfulness parar, dejar fuera todo el ruido externo, escucharme y decir, oye, realmente, ¿yo qué quiero, no?
Es que muchas veces no nos lo preguntamos.
No nos lo preguntamos. Y ahora estamos hablando realmente de pequeñeces, ¿no? Iba a decir de tonterías, pero bueno, son pequeñeces, ¿no?
El micromachismo, que se llama ahora, ¿no?
Bueno, pues micromachismo, ¿vale? Pero luego hay cosas importantes de decir, o sea, me veo embarcada en una maternidad, por ejemplo, y a lo mejor es que yo no deseaba ser madre. No estoy hablando de mí, por Dios, ¿vale?
No.
¿Qué pasa, no? O sea, ¿cómo nos dejamos embarcar en cosas grandes de la vida sin saber cómo hemos llegado ahí? En un trabajo, ¿no? Si yo realmente lo que deseo es criar a mis hijos y tener un trabajo de media jornada, ¿no? Me estoy inventando cosas como siempre, ya lo sabes, María. ¿Por qué me lío yo con un trabajo y luego con otro y estoy quitando tiempo por las tardes para estar con mi hijo? Si realmente a lo mejor económicamente con un trabajo de mañanas y lo que trabaja mi pareja, por decir algo, yo tengo las tardes para disfrutar de estar con mi hijo y ayudar a mi hijo.
No hace falta que la superwoman haga de todo.
Claro, claro. ¿Qué me lleva a eso, no?
Y parece que cuando una mujer tiene que asumir una derrota como que le cuesta más, ¿no?
Sí, porque es como que nos han metido un poquito en la cabeza que es una derrota doble o triple, ¿no?
O sea, tiene que luchar por todas.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo hace muchos años, porque creo que ya expliqué que yo soy decoradora de interiores, de serie, que digo yo, cuando como los coches de serie salen con el aire acondicionado. Yo de serie salí con la decoración de interiores. Yo trabajaba en una empresa en la que hacíamos stands para ferias de cerámica, expositores de cerámica y tal. Y tenía pues a 80 carpinteros, pintores, un poco a mi cargo. Yo era la que diseñaba y bajaba, ¿no? Claro, tenía que demostrar, estoy segura que muchísimo más que si hubiese sido un hombre. Se espera mucho más de nosotras porque somos mujeres. Es como que nuestra casilla de salida está más atrás, ¿no? Yo sí que lo he sentido así a veces, ¿no?
Pero fíjate, tú decidiste también romper con todo esto.
Sí.
Porque ahora no te dedicas, no. O sea, pasar de ser jefaza a, bueno, a tu propia jefa.
A mi propia jefa, sí, ya hace años. Aparte, dejé una profesión que para mí había sido una vocación, porque yo desde los 14 años quería ser decoradora de interiores y la ejercí con mucho gusto durante muchos años. Y luego cambié radicalmente con una crisis. Fíjate, una piedra para mí fue una oportunidad que me llevó a otra piedra, que fue una ruina económica, que convertí en una oportunidad. Y aquí estoy. Aquí estoy impartiendo cursos de mindfulness, de laboratorio emocional y, bueno, pues trabajando con todo el crecimiento personal y todos estos temas que ahora mismo son muy, muy necesarios.
Ayudar a la gente.
Claro.
Ayudar que al final, ¿no? A lo mejor llena más.
Sí, sí, y que al final, en mi caso, yo también me he dado cuenta de que la vida no es lineal. Entonces, si uno está atento y está despierto, la vida te sorprende, ¿no? De momento dices, yo ahora mismo no volvería a hacer decoración de interiores. Es que no volvería, o sea, es que yo ahora mismo no me veo haciendo otra cosa.
Ya, ya. Y en ese momento también hubieras dicho, yo no me veo haciendo otra cosa.
Claro, entonces, pues oye, bien, tengo un potencial que puedo dar para esto, que en su momento lo di para la decoración de interiores, que en su momento lo di para el Pilates. Entonces creo que es bonito, ¿no?, el dejarte sorprender por la vida y el entusiasmarte con lo que la vida te trae, ¿no? En lugar de estar pensando que son piedras, que son dificultades, vuelvo al símil que os digo muchas veces, la vida nos reparte cartas. Y ahora está mi responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la mejor jugada que puedo hacer con las cartas que tengo?
Pero que sea para tu beneficio propio.
Evidentemente.
Para ganar la partida.
Voy a intentar ganar la partida, ¿no? Si no en esta primera mano, en la segunda, pero yo tengo que intentar ganar.
Y recordemos que el premio es la felicidad.
Por supuesto.
Imagínate que ¿dónde acabamos tú
siempre
y yo?
Siempre
acabamos bien. No, pues es importante, ¿no? ¿Qué les dirías a todas esas mujeres que hoy que tienes un micro abierto, ¿no? Que a lo mejor se sienten derrotadas, superheroínas, al final a todas, porque todas, yo antes le decía a Víctor, es que todas han hecho algo para que hoy estemos aquí. Mi madre, mi abuela,
todas. Tú, yo, todas las mujeres hemos hecho algo para llegar donde hemos llegado, ¿no? Yo sigo pidiendo y pidiéndome que paremos. Hay que parar, por favor, paremos a escucharnos, a darnos cuenta de qué nos mueve. ¿Qué nos mueve? ¿Cuánto hay de enfado hacia el otro? ¿Cuánto hay de mío para enfadarme contigo? ¿No? ¿Cuánto hay de querer dar satisfacción al otro? ¿O cuánto hay de que yo deseo esto? ¿No? Párate, escúchate y date cuenta realmente dónde estás y dónde quieres estar.
Pues yo creo que...
Y quiérete, María, quiérete.
Eso es lo más importante. Sí. Yo creo que además el 8M es uno de los mensajes, es ese, ¿no? El de querernos, las mujeres entre nosotras, y que nos demos las manos las unas a las otras para levantarnos, ¿no? Sí. Y no empujarnos hacia detrás.
Efectivamente.
Que lancemos nuestra voz, que es muy importante. Pues gracias por este momento de respiro contigo, Pilar. O sea que te espero la semana que viene y veremos qué es lo nuevo que nos traes.
Sorpresa.
Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel. De mí.
Estás a la 92.2 FM.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Tú estás aquí desde mucho tiempo antes de existir. Cuida de mí, protegiendo mi manera de vivir. Tú y yo somos más.
Bé, avui divendres continuem amb la nostra ruta per les localitats veïnes per veure què és el que faran ells al 8M i per això tenim a l'altre costat a la regidora d'Igualtat de les Alqueries, Noelia Albalate. Bon dia, Noelia.
Bon dia.
Bé, sabem que les Alqueries també és una localitat compromesa, no?, amb la igualtat de les dones. I quina programació teniu per a defensar i commemorar aquest dia?
Sí. A veure, en la donada la situació de la pandèmia i tot, havíem apostat per poder fer-ho tot a nivell online. Uh-huh. Aleshores, en el Col·legi Pintor Sorolla anem a fer un compte a comptes per a xiquets infantil, que sí que aniran presencialment, i després un escape room per a la primària, tot vinculat a les dones científiques. Uh-huh. I després, el dia 12 de març, unes jornades de dansa per a que sí que es coneguen els diferents tipus de danses i com a colofó final és una mostra de xiquetes i xiquets que pues això, ensenyaran els diferents tipus de danses que hi ha.
Mm. Veiem que sou moltes també les localitats que heu unit aquest dia amb l'educació, no?, als col·legis públics, perquè ells són les generacions futures i són els on tenen que calar, diguérem, aquest sentiment d'igualtat, no?
Sí, sí, així és. A més, des del col·le també s'està fent una proposta molt xula que es que la durante la semana que ve portaban portales chiquets pues en mascaretes de diferents tipus de colors, uh-huh. per a conscienciar de que el color tampoc ha de veure en el gènere. Uh-huh. I per la part del Casal Jove també s'han fet durant tota la setmana una manifestació, entre cometes, a nivell virtual, en la que envien pues, fotos d'altres manifestacions o algun llibre que et motive en relació al tema. Mm.
La veritat és que el Casal Jove, hi ha una cantera ahí de joves, no?, involucrats en tots els valors de la tolerància, del respecte, sí. que any rere any, no?, que van visualitzant a lo millor el paper de la dona, la gent va ficant propostes de quina sí. és la dona que més li representa, i vas coneguent un poquet, no?, gràcies a tot el món, coses que a lo millor, o persones que no coneixies, no?, abans.
Correcte, així és. Mm. A més, des del Casal Jove també s'està fent, bueno, estem molt il·lusionats perquè s'està fent un grup feminista al poble. Aleshores, ahir pues, se debatran pues, propostes i coses a fer i el dia 8 de març, des de les xarxes del Casal Jove, se va entrevistar a bueno, a dos xiques d'ací de la localitat, molt vinculades als temes feministes, que són Beatriz Muñoz i Nerea Bella, i trobo que serà una entrevista pues, molt, molt interessant.
Mm. Altres anys haveu il·luminat també el que és la façana de l'Ajuntament, del color reivindicatiu, no? El nostre, el morat. No sé si enguany ja podrem veure també que lluís aixina la façana.
Sí, 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 també. Probablement siga el mateix dia, eh? Mm. Però ho estem estudiant.
Mm. Esperem també que són moltes, diguem, les formacions que han demanat també a la població que decore els seus balcons i les seues balconades. No sé si aixina també ho reclameu a través de les xarxes socials de l'Ajuntament o es farà algun acte tipus una cacerolada el pròxim 8 o simplement vos quedeu en aquest to virtual que li haveu donat al 8M.
Sí, a veure, nosaltres sí que anem a decorar la façana, però serà probablement el mateix dia 8, uh-huh. i havíem volgut fer-ho tot a nivell virtual, perquè tampoc sabíem com s'anava a desenvolupar la situació epidemiològica, aleshores ens hem quedat ahí, no volem fer ninguna manifestació ni res així.
Doncs bé, qualsevol acció, regidora, encara que siga menuda, tot fa paret, no? Tota pedra fa paret sí. i tot fa impuls sí. perquè la igualtat i la reivindicació de la dona estiga present en aquest 8 de març. Regidora d'Igualtat de les Alqueries, Noelia Albalate, moltes gràcies per haver estat ahí i animem amb totes les dones i homes que s'unisquen a aquestes activitats que de ben segur que seran fructíferes per a les futures generacions de les Alqueries.
Molt bé. Sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Ayudará a cada herida cicatrizar y aliviará cada lágrima que sé que aún caerá. Tú y yo somos más que dos.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19, y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Perdimos la palabra, perdimos las caricias, perdimos el tiempo. Perdimos la perspectiva, perdimos la conciencia, nos perdimos a nosotros mismos. Pero aún tenemos tiempo de recuperar. La vida nos ofrece otra oportunidad. Cambiemos lo que perdimos por lo que ganamos. Aún nos queda a cada uno más cosas bellas que vivir. Mi amor, sé feliz. Te escribo tanto porque no.
Bien, y finalizamos nuestro recorrido hoy viernes, porque ya el lunes tendremos programación especial, ¿no?, en honor a este día del 8M. Así que nuestra última parada es Oropesa del Mar, y por eso tengo al otro lado a la concejala de Igualdad, Micaela Bermúdez. Buenos días, Micaela.
Buenos días.
Cuéntenos un poco qué es lo que tienen preparado para las vecinas y vecinos de la localidad.
Bien, pues este año, debido a la situación que estamos viviendo, hemos organizado muchas cosas a nivel telemático, virtual. Uh-huh. Tenemos preparado lanzar a partir del lunes día 8 un documental que hemos realizado con mujeres oropesinas para un poco representar la visión que tenemos las mujeres de nuestro municipio sobre la igualdad y también dar visibilidad a todos los logros que han hecho mujeres en Oropesa.
Qué importante es mantener en el recuerdo, ¿no?, los testimonios propios de las mujeres, sobre todo en un día como el que vamos a conmemorar el lunes, ¿verdad? No sé si nos puede hablar un poco de estas personas que han interactuado en este documental.
Pues sí, la verdad es que son vecinas de aquí del municipio que, pues eso, que han jugado un papel importante dentro de nuestra cultura y luego también en todas las profesiones. Entonces, bueno, hemos querido hacer un pequeño homenaje, que será un documental que emitiremos por la televisión local y en las redes sociales. También hemos preparado un escape room virtual para acercarnos a los más jóvenes, que se llama La Mujer en el Tiempo, y se trata de dar visibilidad a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han conseguido cosas realmente importantes, pero que por el hecho de ser mujer y en la época en que vivían, pues no se le ha dado el reconocimiento que se merecían.
Sí, desgraciadamente muchos libros de texto se han olvidado de ellas, ¿no?
Exacto.
Después, ¿qué más actividades tienen? No sé si en materia de manifestación, no sé si harán una manifestación de tipo virtual o alguna lectura de manifiesto a través de redes sociales.
No, esta vez no hemos preparado ninguna manifestación. Hemos querido dar voz a todas las reivindicaciones a través de actos telemáticos. Luego también hemos organizado la Cursa de la Dona, que es tradicional en nuestro municipio, de manera virtual. Y está teniendo un éxito muy grande porque ya se están inscribiendo muchísimas personas y la carrera se hará de manera individual. Habrá un recorrido establecido por nuestras playas y cada uno, bueno, con hasta 4 personas que se puede realizar ahora deporte al aire libre, pues haremos este recorrido.
La verdad es que fíjese usted que pese a los problemas que estamos teniendo en la actualidad a causa de la salud pública, ¿no? Hay muchas maneras de celebrar y conmemorarlo, aunque sea de manera individual, y nos hemos reinventado de una forma maravillosa como han hecho con esta cursa, ¿no?
Sí, también hemos querido contar con los más pequeños y hemos instalado en los 3 centros escolares de primaria y secundaria que tenemos unos murales en donde los niños y niñas y también los jóvenes van a escribir el nombre de una mujer que admiran y por qué. Entonces, de esa manera también hacemos partícipe a que reflexionen los más pequeños, que al final la igualdad del mañana depende de la educación que les demos hoy a nuestros niños y niñas.
Y de ahí también saldrán muchos nombres anónimos, ¿no? De mujeres que seguro que ahí muchos saldrán el nombre de la abuela, de la tía, de la hermana o de la madre, ¿no?
Sí, es que al final es eso, ¿no? La igualdad se promueve desde el ámbito familiar, desde el ámbito educativo y pues obviamente pues todos tenemos madre, hermana, tía, amiga, tenemos que entender que el feminismo se trata lograr la igualdad entre hombres y mujeres, ni más ni menos.
Y que sea el género que sea, que queramos ser como ellas, ¿no? También, que muchas veces se deja de lado, ¿no? El papel de esta mujer, que mujeres valientes, ¿no? Que siempre nos han cuidado y que bueno, que este homenaje es para todas ellas, ¿no?
Exactamente, sí, así es.
No sé si tienen alguna actividad más o por el momento esto es todo, ¿no? Que ya es suficiente, que yo imagino que serán muchos los que se unan a todas estas actividades en Oropesa.
Pues te he nombrado así como las más novedosas, ¿no? Digámoslo así. Pero luego también hemos preparado exposiciones de fotografías, por ejemplo, una exposición de la fotografía de la mujer en el deporte, una exposición de libros en la biblioteca que tienen como protagonista a la mujer, un cuentacuentos en la biblioteca también, en fin, muchas actividades más de tipo cultural, pero que ponen el acento en el papel femenino.
Pues la verdad es que nos gustan todas ellas, Micaela. Yo creo que no hay ninguna que ninguno de los vecinos quisiera no participar en ella, ¿no? O sea que desde aquí, desde estas ondas, animamos a todos ellos a que se animen y que vayan a todas estas exposiciones, a la cursa, y que bueno, y que los más pequeños también disfruten de este día. Concejala de Igualdad de Oropesa, Micaela Bermúdez, muchas gracias por acercarnos, ¿no?, un poquito más su localidad y que disfruten como puedan de este día 8 de marzo.
Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de exponer nuestras actividades, ¿no?, al resto de poblaciones.
Lo que tuvimos fue que poco pueden comprender, y aunque ya no dormirán junto a mí, te doy las gracias, mi vida, porque en mi vida siempre tendré parte de ti, de ti, de ti, de ti.
Joyería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Que me parte mil la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo.
I continuant en aquest homenatge que tenim durant tota la setmana, esta setmana on acabarà sent el dia que culminarem en aquests homenatges, que serà el dia 8, avui tenim una altra dona. Una altra dona, així en els nostres estudis, que és dona, mare, filla, germana, i, a més, directora general. Maria Dolores Parra, bon dia.
Molt bon dia.
Com es porta això de que vostè li diguin directora general?
Bé, jo crec que significa el trencar, no?, l'estereotip de quan parlem d'internacionalització sempre anem a pensar que aquest director, no?, va ser un home, o que el que està enfront de l'estratègia valenciana de la internacionalització, no?, tinguerà que ser un home per si, no? I el fet de que poder dir que la directora general és una dona, jo crec que és una molt bona notícia.
Per això, perquè vostè el que fa és internacionalitzar el producte espanyol. I quan arriba a certs països, com que sí que ho agarren un poc raro, no?, que siga dona.
Sí, així, perquè s'entenga una miqueta que és el que ens dediquem, no?, des de la direcció general. Per un costat, el que fem és ajudar les empreses. Nosaltres, com a tal, no fem d'ambaixadors, no?, personalment, de productes concrets de les empreses, sinó que ajudem a que aquestes empreses ho tinguin fàcil per a aventurar-se en la seva internacionalització, i els acompanyem en aquest procés, no?, a través de nosaltres mateixa, en aquests viatges institucionals, en les missions comercials, en els tècnics, etc. I és cert que quan, al principi, no?, tant així, he de dir, com quan eixim a l'exterior, quan arribes a una reunió, siga institucional o siga en empreses privades, jo sempre intento anar acompanyada de tècnics, que en aquest cas, i per sort, també és una dona, no?, i sa jefa d'àrea. Arribem les dues, som les dues dones, però també influeix l'edat. Jo sóc més jove que ella, i entonces sempre miren a ella com si ella fora la directora general. I si en el cas de que vinga un home, se pensen que ell és el jefe, no?, o el director de nosaltres dos, i jo com que sóc ahí la becària o la que acaba d'arribar, i la veritat que és curiós, perquè sempre comencem les reunions com dirigint-se o bé al sexe masculí, no?, si ens acompanya algú.
Per ordre.
O per ordre, i si en cas de que estem les dos, a la meua tècnic, no?, perquè és més major que jo.
Durant esta pandèmia ha tingut que eixir?
Doncs malauradament sí, he tingut que fer algun que altre viatge fora d'ací, i bé, malauradament, per la pandèmia, no?, perquè, bueno, és ficar-se en risc, no?, el fet de tindre que agafar aquest avió, anar-se a un altre país, etc. Tot el tema de les PCR i demés. Però després, perquè si recordeu, doncs acabe de ser mare, i això també és una cosa, doncs, que complica, no?, el fet de que tingues que marxar fora. I ahí sí que m'agradaria fer de tindre uns minuts, no?, en aquest tema, perquè no és el fet de ser mare de per si, sinó és el fet de que has de conciliar també la lactància, i se parla poc també del fet de, al final és una decisió personal, cada dona ha de sentir-se lliure de decidir, no?, si quan acaba de tindre el bebè què vol fer, no?, si vol donar lactància o no, però és veritat que si decidisses, no?, com aquest cas que jo sí que he decidit donar lactància al meu fill, arribem que als 4 mesos tens que reincorporar-te al 100% en el teu dia a dia normal laboral, però se te recomana que estigues fins als 6 mesos, no? I ahí és quan entra és una mica pervers, no?, perquè vols continuar la lactància, i a vegades és que ja no és que no digues vaig a parar en la lactància i donar-li llet de fórmula, etc. És que a mi el xiquet no vol, que és el meu cas. O sigui, és que és impossible que en aquest segon xiquet que he tingut el xiquet diu que no, i que no, i que no. Aleshores és complicat, perquè encara de que vulguis tindre altres opcions per a poder alimentar el xiquet, doncs és que no n'hi ha manera. Així que però, en aquests viatges hem patit una miqueta, perquè el meu home, doncs clar, s'ha tingut que inventar i reinventar com intentar alimentar el xiquet d'estos dies.
Mentre vostè està de baixa maternal, ha tingut substitut?
No.
Per lo tant, vostè ha tingut una baixa completa, és a dir, ha desconnectat?
Entenc que va en el càrrec, no? Al final el càrrec polític són decisions que a lo millor una empresa privada podries arribar a a delegar, no, uh-huh, en algú, però és veritat que al final en la part política influís molt les teues idees i cap a on vos dirigirà els equips i pues, està d'ahir, no, donant instruccions i de com tenien que anar passant els mesos, també perquè eren mesos complicats, no, en tot el tema del Covid i de redefinir les estratègies de cara a la conselleria.
Per tant, si hi ha un moment en què una dona, i sobretot quan és mare, et sent una pressió grandíssima que la gent que està al seu voltant tindria que fer-se càrrec d'aquest moment. És dir, com facilites que una dona no tinga la sensació de que no està faltant a el que per a ella és més important i és el cuidado dels seus fills?
Sí, la veritat és que m'ho estàs preguntant i la veritat és que és com una... tens una doble sensació, no? Contradictòria, que no sé si els homes la tenen, no? Ni en aquest moment de quan tens el fill. Tal volta tindria que comentar-lo també en la meva parella, però és veritat que acabes de ser mare, no vols fallar a la teua família, no? A la que acabes de tindre, però tampoc vols fallar a la feina, perquè no vols demostrar que per ser dona no estàs arribant al teu lloc de treball o no estàs arribant a les teues responsabilitats. Aleshores, continues fent lo mateix encara que acabes esgotada, no? Dius, he d'arribar als dos llocs i demostrar que puc, tant en la família, en el xiquet, com en les responsabilitats diàries. És veritat que m'ho estàs preguntant ara i dic, jolín, no? I per què no som... Per què no podem separar aquest moment de dir, bueno, ara toca, no? Cuidar i cuidar-se a una mateixa perquè acabes de passar. Pues... Per un moment... Bueno, pues, delicat i...
Sí. Si vols te puc contestar jo, pues no podem, perquè les que tenim un càrrec de responsabilitat, si ens baixem del tren, el perdem.
Pues sí, esa és la sensació, la veritat.
I és terrible, no?, quan es passa aquestes coses. Dona't compte, hi ha una foto que està corrent per les xarxes i és una tenista que para un moment per a donar-li de mamar al seu fill. Suposo que entre 7 i 7 va parar i xoca molt aquesta imatge. Però això és real.
És que és real.
És que és lo que ens passa a les dones.
És que vos dic, m'estaves preguntant pel viatge i jo m'he dut el sacallets, no sé com se traduís.
Sí.
I la complexitat, no?, d'anar, tindre que estar pensant cada dues hores veure com podré parar, no?, si tindré que anar a un bany públic, si tindré que dins del taxi, demanar a la persona que porta el taxi que, per favor, que esperi uns segons, perquè vull dir, sí, sí. És que al final tens que planificar la logística.
I ens costa hasta parlar-la públicament, sí. Perquè, clar, sempre parlem de que una dona quan alcança un lloc, ojo, que el preu que ens costa això és altíssim,
Sí, sí, i és el que jo crec que ho has definit molt bé, no? Tenim por de parar per si quan tornem ja no està aquesta oportunitat.
Con lo qual tenim allò de no serem lo suficientment, no estarem lo suficientment a l'altura per després també proporcionar-li una palanca d'eixida als nostres fills perquè tinguin un bon futur. És que, clar, nosaltres, la mare, quan algú se posa malalt en casa, és la primera que para per a cuidar-lo.
Així és.
És que tenim una posició molt, molt difícil. Per això, quan se celebra que una dona tinga un bon càrrec, no saben el preu tan alt que s'ha de pagar.
Pues sí, és com que a mi em molesta molt que se pense que és només per una quota, no? Perquè la quota ajuda a forçar a que això ocorrisca. Però em sap fatal quan de vegades diu, no, és que s'ha ficat perquè, mira, tenia que ser... No estic parlant del meu cas, no? Dic en general quan hi ha debat en els mitjans de comunicació i aquest tema, no? De que, no, és que està ahí perquè era una quota, no?, d'una dona. No, perdona, és que ocupa un càrrec perquè val. I n'hi ha moltíssimes dones que podrien estar ocupant molts més llocs perquè ara per ara pues la part, no?, de les direccions de les grans multinacionals només està representada per un 16% per les dones. Vull dir, mira si encara tenim marge de maniobra per a poder incrementar. I doncs això, jo crec que encara costa molt, no?, de dir, és que estem ahí perquè valem, no perquè som...
Clar,
una quota.
I era lo de perdre el tren, fins i tot en Unides Podem, la ministra Montero va decidir llevar-li el càrrec a una de les polítiques perquè havia sigut mare i, segons ella, el tren no podia parar.
Sí,
és que ho veiem en tots els àmbits, inclús en la ministra d'Igualtat. Això és un fet real i un fet que s'ha fet públic. Mari, si vols parlem de la teva feina.
Val.
El ple de Vila-real aprova per unanimitat la sol·licitud d'ajudes a l'IBACE per a la modernització de les tres noves àrees industrials i el valor és 731.463 euros.
Doncs bé, si sabeu, bueno, recordem una miqueta, ja havíem invertit per part de la Conselleria d'Economia Sostenible a través de l'IBACE, uh-huh. Vora pues, això, els 2,5 milions que l'Ajuntament havia demanat per a aquesta millora de polígonos industrials de la ciutat, que, bueno, com tots sabeu, van ser 5. I el que preteníem ara és, en aquesta nova convocatòria, l'Ajuntament doncs, decidís continuar demanant aquesta ajuda per part de la Conselleria per a poder... ampliar i millorar els nostres polígonos de la ciutat, que com sabeu és molt important, doncs, una, per a aquesta integració urbanística necessària dins de lo que és la ciutat, i segona, per a que les empreses també puguen gaudir de millors condicions de on estan. Això no resol el tema urbanístic, jo crec que hem de deixar-ho clar, això és una millora i una ficada millor en escena, no?, de lo que tenim.
Perquè el problema urbanístic està.
Clar, això és un altre tema que ja vam comentar, que un altre dia podem entrar més en detall, si voleu. Això és simplement, doncs, per a, doncs, per exemple, ficar llumenat LED, modernitzar el clavegram d'aquesta àrea, ficar la fibra òptica, ficar jardins, fer rotondes... Enteneu, són aquestes actuacions de modernització necessàries per a que el polígono siga més atractiu de lo que és. L'Ajuntament ha demanat en aquesta ocasió, ha dit que va invertir 731.463 euros, uh-huh. on l'IBACE pot subvencionar fins a 600.000, perquè enguany tenim un tope i és que són 200.000 euros per cada polígono que se presenti. I bé, s'ha demanat la zona sud per a connectar aquestes tres rotondes en la zona sud-oest. Després tenim tota la part de lo que seria Renfe, que com bé va dir el regidor d'Urbanisme, el que se pretén és fer un passeig més agradable, no?, en més jardins, en les llums LED, etc. I després en la carretera de Honda.
Mm-hmm. Per lo que fa a les ajudes per a la internacionalització, en la Comunitat Valenciana creixen un 55%.
Sí, aquest any ja ho veníem demanant, no?, a Hisenda des de fa alguns anys, el tornar a incrementar les ajudes que donem a les empreses que estan internacionalitzades, però enguany, en tota la problemàtica que estem vivint del tancament de fronteres, de, uh-huh. també dels tancaments dels països, etc., vam dir que era necessari, més que mai, ajudar que les empreses se reconvertisquen una miqueta en la seva internacionalització, perquè doncs, no se pot estar viatjant, no hi ha fires internacionals, però se ten que fer d'una altra manera que tal volta siga més costosa de fer, com l'enviament de mostres, que és una de les novetats que hem ficat enguany. Perquè si no pots viatjar, no pots anar a una fira, el producte l'has de visualitzar així en la nostra casa, no? La ceràmica, si el coneixeu, al final tens que enviar panels o tens que enviar mostres en caixes molt ben ficades, però és un producte que pesa moltíssim. No sé si això ho tens que fer a poc, via aèria normalment o per vaixell, se va incrementar moltíssim la despesa en l'enviament de mostres. Van pensar que incrementar això, aquest 55%, el pressupost que s'havia destinat a aquestes ajudes, per a incloure això, mostres principalment, i una novetat que era el test Covid, no? Però si els comerciants o les comercials que tinguin que viatjar han de fer-se una prova PCR per poder entrar al país, doncs també poder cobrir-la. Però principalment ens preocupava aquesta reconversió de l'enviament de mostres i tot el tema de la digitalització, evident, que no fora un impediment el fet de que no estiguera subvencionat el que se comercialitzara, pues, en plataformes virtuals, en fires virtuals, etc.
Parlàvem de les empreses també, tractors, en la província de Castelló concretament, en tenim i a muntó, no?
Moltíssimes. Penseu també que a Castelló ara que sense voler, no?, acabes tenint aquesta visió de centrista, a lo millor des de València, però el fet d'estar treballant allà, al final els fons d'inversió estan arribant a Castelló, no? Clar. Molts d'ells estan venint ahir, i això és perquè estem ficats en el mapa d'aquestes empreses tractores. Uh-huh. Vull dir, al final vol invertir perquè veuen que n'hi ha oportunitats així.
I tenim un bon port.
Tenim un bon port que s'està fent molt bé i s'està fent molt bé esta nova etapa, no? que vam encetar en 2015. I és un element tractor importantíssim, tota l'àrea que se té que desenvolupar al costat d'aquest port. De fet, tenim contacte amb ells per a inversions que estan interessades en implantar-se ahir, tant fora com dins del port.
Això ens tranquil·litza per a un futur esperançador, és a dir, cert és que la venda fora no ha mermat, no?
La venda fora ha continuat bé, matisant. En alguns sectors sí que s'ha notat, que són els sectors de consum més vinculat a les persones que no siga l'hàbitat, m'explique. Uh-huh. Sabates, per exemple, textil, però que tinga que veure en les persones, perquè sí que és cert que tot allò que està vinculat en el menjar, en aquest cas els cítrics, els ha anat molt bé, i tot el que està vinculat en la construcció, incloent el textil, hàbitat o els mobles, etc., no els ha anat malament. Vull dir que la ceràmica, van conèixer les xifres d'exportació fa no res i que estaven igual o inclús superior, una miqueta per dalt de lo que s'havia exportat l'altre any, però el sector del moble, del textil hogar, etc., també els ha anat molt bé, i l'agroalimentari igual. Vull dir que dins de les previsions roïns que pensaven que anaven a tindre, el bac principal ha estat l'automoció, ja no només per el Covid, sinó per aquesta tendència que ja veníem arrastrant des de feia un parell d'anys, i evidentment tot allò que tenia que veure pues, en el consum més directe.
Les reunions que se van tenint de forma periòdica en altres països, en gent que està en el seu puesto, la previsió és una recuperació lenta o vostè veu que la cosa anirà ràpida?
Tots són molt prudents, no? A l'hora de donar estimacions. Al principi tots parlaven d'en 3 mesos això estarà, tornem a fer Fevisama, tornem a fer Habitat, i canviaven de 3 a 4 mesos, no? I jo crec que això ens va cansar, ens va decepcionar una miqueta, no?, de veure que no s'avançava. I ara quan parlem també en altres països, en els meus homòlegs que compartim, no?, cap a on pensem que anirà tot això, tot el món està molt prudent i sempre parlem d'un any. No sé per què, ja ens hem mentalitzat de que tal volta recuperar aquesta sensació de mobilitat tan lliure, de poder començar a fer aquests negocis de la manera més tradicional, no?, que estàvem acostumats, doncs pareix que ens estem donant aquest plaç. Lo que no vol dir que estem parats. O sigui, això és, parlem d'aquesta enyorança de com estàvem fent-lo abans, però vos he de dir que parlem perquè estem fent activitats. De fet, ara tenim una missió comercial al sud-est asiàtic i anem a fer-la digitalment. Vull dir, les d'allí ens estan esperant per a connectar a través d'una plataforma que ja hem organitzat i se van a entrevistar i van a presentar els productes en unes sales molt mones, virtualment. Vull dir, que clar, no estem parats.
El que passa és que sí que s'han donat compte que la venda no és igual, que dona més bon resultat si el tracte és directe, i el temps d'un any jo crec que és en funció de que la vacuna estiga posada a tot el món.
Exacte.
Passa per tindre el passaport Covid, no?
Sí, jo crec que venia escoltant, no, de que pareix que s'està bé, no, negociant ja dins de la comissió, alguns països havien començat a ficar ja en marxa aquest tema. Jo crec que és importantíssim el de que si ja n'hi ha garanties per a poder viatjar, que se puguen utilitzar, no?, i que se puguen obrir les vies. Però especialment també penseu en el turisme, no?, que a nosaltres també...
Que és un altre motor econòmic.
És que els viatges de negoci, al final també n'hi ha una part importantíssima de
turisme.
De turisme, o que va vinculat en el sector pues, hoteler, de restauració, taxi, les nostres, no, la fira. Quan hi ha una fira a València importantíssima, doncs al final això és un revulsiu per a l'economia.
Maria Dolores Parra, directora d'internacionalització, directora general. Mire, primer has començat parlant amb vostè com a mare i després ha acabat parlant amb vostè com a directora. Per què? Perquè tan entesa és vostè en donar l'aliment al seu fill, en donar de mamar al seu fill, com en acabar posant el producte de la Comunitat Valenciana on toca.
Sí, estem... bueno, és que... per a mi és veritat que de vegades jo dic, és com unir, no? I m'encanten les dues parts. Tinc moltíssima sort de que la parella, no, en la que vaig decidir fer la meva vida és una persona molt... bueno, que ho assumís com a normal, no? Jo crec que també la societat hem de donar aquestes oportunitats als homes que se li han estat negant durant molts anys, no? Com dient, tu eres la persona dura que no té que estar en les xiques i estem... no sé, tenen la mateixa opció o per què no, si ell gaudís moltíssim, no?, d'estar en la família i de prendre cura, no?, de tots. Aleshores, jo crec que mare, però directora, i la simbiosi és perfecta, o sigui, no renunciaria a cap de les dos.
Una dona que te provoque admiració o tu veus un exemple a seguir?
Bueno, per
la primera
a mi,
que lleve al cap.
Bueno, per a mi la vicepresidenta Mònica Oltra és molt inspiradora, no? En les seues paraules. Moltes vegades, com que quan l'ha escoltat, dic, jolín, aquesta reflexió jo no l'havia feta. Per exemple, ens va dir, les dones que som aquelles que hem tingut l'oportunitat de trencar o d'estar a punt de trencar i ser sostre de cristal, cuidao en el que fem, perquè les nostres decisions afecten a altres dones. Cuidao de no deixar que altres dones no isquen del fang, perquè al final qui ve a casa a netejar, qui pren cura de les nostres filles o els nostres fills acaben sent dones i pareix que sàpiga mal legalitzar aquesta situació. Entonces, cuidao, no perquè nosaltres anem fora de la llau i sem i ses, pues el cuidar de casa, etc. i acabem donant-li bona a una altra dona, ajudem a que elles també puguen trencar aquest sostre de cristal, però simplement en algo normal, no? Que és que puguen tindre un contracte, que estiguen assegurades, etc. I aquesta expressió a mi se me'n va quedar pues claríssima, no? I ho vaig veure molt, molt inspirador, perquè és veritat que a lo millor pues això és, les persones quan entres en la discussió, no? Dius, ja, és que per a que les dones puguen pareix que arribar a aquest sostre, trencar aquest sostre de cristal, algú se té que cuidar de la casa i acaben sent dones que hem d'ajudar a que isquen d'eixe fang també.
Pues en estes paraules ens quedem. Directora General d'Internacionalització, Maria Dolores Parra, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ella s'ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche.
Bé, abans d'acomiadar-nos avui divendres, Víctor té algo que dir-me abans de anar-me'n jo, perquè tu te quedes, eh?
Sí, sí, me quedo i després tinc torn per la nit, també.
Ah, clar, clar. Dis-me.
Sí, ja sé que pareixeré molt pesat, però una altra notícia que també és molt important per a una dona en boxa, perquè així sí que se peguen de veritat, és Amanda Nunes, que és la dona que va retirar a Ronda Rousey del boxeo professional com a tal, li va guanyar en 8 segons, cosa que pràcticament ningú s'imaginava. 8
segons?
Sí, sí.
Avui
torna a competir. Després d'haver sigut mare, torna a competir. Per tant, notícia importantíssima per al deport femení. Que veig a la gent que se pot ser mare i després seguir competint.
Ens agrada moltíssim i a més que aquesta reflexió ho facis tu, no? Que eres home i que també esteu també tots amb nosaltres. Víctor, si et pareix bé, jo ja me'n vaig i et deixo amb Javi Mata. I a tots vostès saben que tenim una cita molt feminista el dilluns 8 de març a les 12 del migdia. Així estaré jo esperant-les i esperant-vos a tots. Bon cap de setmana. Van a roto sin pudor.